L'entrevista.
Les 12 del migdia aquí en aquesta casa Ràdio Vilablareig. Ja ho saben que a les 12 és el moment del programa de l'entrevista i en aquesta casa ja ho saben que a les 12 és el moment del programa de l'entrevista. I avui, com hem iniciat amb la nostra programació i també les nostres xarxes socials, avui tornarem a parlar d'una cosa que és cultura i aquí en fem d'allò més promoció com és els jocs de taula. I avui ho farem amb la visita en aquest sentit i estem molt contents que sigui així amb un dels referents dels jocs de taula a casa nostra, al nostre país, i amb qui parlarem a banda de la seva llarga trajectòria en el sector, de la seva nova editorial que acaba de sortir en aquest 2024 com és Coroquin Games. Avui el protagonista, quan pràcticament passa un minut de les 12 del matí, el protagonista de l'entrevista no és ni més ni menys que el Pere Pau Llistosella, amb qui parlarem una llarga estona avui al programa de l'entrevista. Pere Pau Llistosella, què tal? Molt bon dia i benvingut a Vilablareig. Com estàs?
Hola, molt bé. Encantat.
Avui parlarem de jocs de taula. El Pere Pau, que és el petit d'una colla de germans, que tenim entès que pràcticament podríeu fer un equip de futbol d'11.
Pues sí, som 8, jo sóc el petit, i sí, ja he imaginat que ja estan tots jubilats, menys jo, que encara haig de treballar, però bé, és una experiència que no tries, però bueno, és la que hi ha. Sí.
I a casa, clar, com que éreu tant, suposo que vau agafar ja de costum jugar amb els pares, oncles... Això tenim entès. A què jugàveu, aquell infantesa? Què recordes?
Vale, l'infantesa... Jo veia els meus pares jugar entre ells, entre els amics d'ells, a la canasta, sobretot a cartes. És el que jugava més, el sisquillo, que no he entès mai com es juga, ni el tresillo. Llavors... quan anaves fent gran, doncs aprenies a jugar a la canasta i després amb els amics, doncs, i sobretot amb els germans més propers de ma edat, doncs ja van començar a veure que hi havia jocs de taula, no? Perquè era una època en què estem parlant de fa un munt, no n'hi havia gaires. I llavors va ser quan en un primer moment van començar a aparèixer el que ara són ja uns clàssics com el... Ara se m'acudeix el Cluedo, que llavors sortien aquí...
Amb el Cluedo tu vas fer un punt i a part, no? Vas veure que això potser sí que són jocs de taula, no?
Sí, bueno, que hi havia alguna cosa diferent a les cartes, perquè com a jocs de cartes jo crec que ja els he jugat tots els clàssics catalans i espanyols, i els teníem tots explotats, i bueno, i hi havia coses noves. Ja et dic, ara són uns clàssics, no? però bueno, llavors eren, ara aquest any surt això, ara allò, i bueno, fins al punt que sempre anàvem a una botiga que hi havia a Gran Via, Barcelona, que era l'una que...
Està tancada ja?
Sí, crec que ara estava a prop de la plaça.
És que estan tancant moltes botigues també, eh?
Sí. Però llavors no sé quin final va tenir, era una altra època i suposo que devien vendre de... Recordo que quan ja érem grans i jugàvem amb els amics i ja ho teníem tot i vam anar a la botiga i va dir, bueno, i què teníem més? I ens va dir, bueno, ha sortit això de Dragones i Marmorres, que és un joc de rol, i què? Que és un joc de rol, i bueno, ho van comprar i van començar a jugar a rol. Vull dir que era a les beceroles del que ara, afortunadament, és molt, molt més diferent i variat, no?
100 minuts que passen de les 12, avui conversarem una llarga estona amb el Pere Pau Llistosella i ja tenim entès, ens han dit ocellets, que ja tu en aquelles etapes comences fins i tot a imaginar-te jocs.
Bueno, sí. A veure, el que és la imaginació no m'ha faltat, per bé i per mal, perquè és un... a vegades juga males passades, però sí, era un nen, un noi molt, molt juganer, amb el meu millor amic, que encara som amics, doncs inventàvem jocs de totes maneres. Bueno, és el que fa una infantesa on els estius són llargs, on...
Només passava l'estiu, això? O...
No, també els dissabtes i diumenges, quan ens trobàvem amb els amics. Bueno, estic parlant d'una època que tampoc et podies desplaçar així com així, fins que no eres gran, no? Però bueno, hi havia pocs recursos en els quals, bueno, els nens t'havies de buscar la vida, no? I la imaginació era una aliada molt potent per, bueno, ara potser no és no és per comparar-ho, però ara és una altra època que està a l'abast moltes més maneres de jugar i de divertir-se.
I què imaginaves, Pere Pau, si es pot saber?
Ostres, ara també són jocs tan tontos que el que em ve més a no eren jocs de taula, pues, tenies un rellotge que eren d'aquells despertadors típic de corda, que sí, són tan voluminosos que no podies calcular mai l'hora exacta en què sonaria, i llavors posàvem a 5 minuts i ens dedicàvem un amb dos equips, pues, darrere d'una porta, amb un costat un equip, un altre costat l'altre equip, i tiràvem fitxes de, crec que eren de ruleta, perquè teníem la ruleta a casa, fitxes de ruleta, i a veure quan sonava el despertador, a veure qui tenia més fitxes, pues, perdia en aquell cas. Bueno, ara se m'acudeix això. Evidentment s'han oblidat tantíssimes coses que passes al temps, moltíssimes.
Dius que a la imaginació hi ha coses dolentes, bones i també dolentes, em deies.
Bé, sí, bé, almenys per mi, perquè mai es pot generalitzar.
En quin sentit ho dius?
Clar, quan un té imaginació pot imaginar coses que l'ajudin a viure, coses que l'alegrin, fins i tot projectes... però també pot pensar en coses que van contra d'ell. I això en unes fases de la vida en què estàs fotut pel que sigui, per alguna cosa, a mi era molt, molt, molt traïdora, no? Perquè t'aboca a una, sense saber-ho, a un cercle viciós del que no surts, no? I bueno, això amb teràpia i tot això recordo que vaig en aquesta segona fase molt més intensa de dedicar-me als jocs, va ser un moment que vaig sortir d'un forat i on vaig aprendre a utilitzar aquesta imaginació a favor meu, no? I va ser un descobriment. Primer vaig provar d'escriure relat, després de muntar una associació de no sé què, i després pues, va sortir dels jocs i va reeixir, i bueno, vaig anar oblidant aquella part negativa de la imaginació, que segurament és, algú que hi entengui podrà dir que és un pensament, no sé, un pensament que no pots treure del cap o coses així, no? Que és normal a dins d'una moments de crisi.
5 minuts i seran un quart d'una, 10 minuts de ràdio avui conversant amb el Pere Paulís Tosella. Tenim encara moltes preguntes per fer-li i també alguna que altra sorpresa, perquè aquesta ràdio passa pràcticament tothom els que esteu dedicats en aquests jocs, perquè a nosaltres ens encanta i pensem que els jocs de taula són cultura, i quan li van dir que venia per exemple el Pere Pau, doncs l'Oriol Comas, que serà el primer dels missatges, un dels grans entesos i experts de la matèria, doncs li vam dir que venia el Pere Pau, i l'Oriol Comas, que té alguna altra cosa a dir sobre el protagonista avui, quan pràcticament són 5 minuts els que falten perquè siguin un quart d'una al migdia. Avui entrevista amb Pere Paulís Tosella.
El 2007, quan el món del joc de taula no estava tan desenvolupat com ara, vam iniciar amb l'Ajuntament de Granollers una aventura llavors pionera, un festival de jocs per a tots els públics. Amb el festival també vam obrir un concurs de creació de jocs, semblant al gran concurs que hi ha a Europa, el de Boulogne-Billancourt. Clar, no sabíem si es presentaria algú o no. Es van presentar 32 jocs, i entre ells destacaven dos jocs d'un autor que tot just començava llavors. L'autor es deia Pere Pau Llis Tosella, i els jocs, si no m'equivoco, eren F1 i Atram. Bé, per tant, puc dir que conec el Pere Pau des de l'inici de la seva carrera lúdica, que s'allarga cap a uns 20 anys. Després, el Pere Pau va fer la seva pròpia editorial autoeditava els seus jocs. Després va guanyar el primer premi en aquest concurs de Boulogne-Billancourt, a França, i hi van editar el seu gran joc, Sidi Baba, el va editar una editorial suïssa. Després De Beer i la gran companyia De Beer aquí, la gran companyia alemanya Cosmos, van editar el seu altre gran joc, Gardens. I després ha seguit la seva carrera, va fundar i dirigir durant uns anys l'editorial Looping Games. Ara se n'ha deslligat i torna a treballar amb la seva editorial. Clar, ja no és la persona que fa 20 anys s'autoeditava, ara va molt més en sèrio. A mi, si pogués fer un desig, li demanaria al Pere Pau que pensi a editar ara una altra vegada el seu joc Kenta, per mi un dels seus millors jocs, juntament amb un Montserrat Scott, és clar. El Pere Pau sempre s'ha vantat de no jugar a jocs solitaris. Diuen que no li diuen res. Per ell jugar és una activitat social de primer ordre. Doncs bé, amb el primer joc de la nova editorial, de l'editorial renascuda Cocorin Games, el primer joc és Winston. Un joc solitari, un joc per jugar sol, que prové de la gran novel·la 1984.
Doncs les paraules de l'Oriol Comas amb aquests talls de veu que teníem, perquè l'Oriol Comas el tenim molt lluny i per tant aquest missatge que també es l'ha fet, però tenim també aquests talls de veu de l'Oriol Comas i Coma també parla una mica del protagonista avui.
I tant. No m'ha fet recordar coses que després se t'obliden. Sí, sí. El concurs de Granollers que parla del 2007, estava de baixa i sóc professor. I buscava encaminar la meva vida professional cap a una altra direcció, i una de les coses que, bueno, després va ser la que vaig canviar, era que jo cada any inventava un joc, i ara més adult, ja tenia 40 i pico anys, sorprenia cada Nadal a casa meva amb un joc inventat.
Tu arribes a Nadal, que aviat hi serem, sí, d'aquí 4 dies, i arribaves amb un joc que havies creat tu.
Sí, especial pel dia de Sant Esteve, que és quan ens trobem tots, no? I així que ja tenia un bagatge, bueno, quan estàs en família, tots els jocs, ja, hi, i ja està, és una tarda. Però en aquell moment, el veure, llegir, no sé on, o rebre un correu, que hi havia un concurs, vaig dir, ostres, pues mira, aprofito, i algun que tingui. I Atram és un joc que és la paraula Marta, que és la meva filla, al revés, i un altre de Fórmula 1. Bueno, no van tenir, no van reeixir en el concurs, però vaig veure que hi havia un món, no?, que començava. I bé, l'any següent, crec que va ser, és quan vaig presentar-me al concurs internacional de Boulogne-Billancourt, i
amb el Teseu.
Sí, i va la sorpresa, no? Un català, un espanyol. Bueno, és que no hi havia autors.
Esclar, és aquest concurs, Pere Pau, de creació de jocs d'autors inèdits més importants del món,
Sí, sí.
I allà el protagonista d'avui, el Pere Pau, doncs va guanyar amb aquest joc com va ser el Teseu.
Sí. Un joc que vaig crear en 10 dies, perquè havia enviat dos més, però jo mateix vaig dir que aquests dos no guanyaran. I llavors vaig posar-me en marxa a dedicar-me, vaig acabar una idea, en 10 dies, va escriure les regles, traduir-les, enviar-ho, i bueno, va ser tot un d'aquells moments de la vida que, hop, ostres, recordes, no? Tens una foto de la vida en moments com tan importants com tenir els teus fills o fer alguna cosa especial, no? I sí, bueno, a partir d'aquí ja, pues, entres amb la roda de que et venen a buscar, i bueno, i va ser el primer joc que va costar molt de parir amb Murricame, perquè era un joc complex i s'havia de mullar el mercat. Aquestes coses que ara
és que
jo...
A més a més, comences i no comences amb un joc senzill, sinó que ja t'hi poses tu a lo gran.
Sí. I, bueno, clar, vas aprenent que això del mercat existeix i que, bueno, tu com a autor t'has de sentir molt lliure perquè la creativitat et tiri cap endavant, i després l'editor és el que ha de posar Això també que ha dit l'Oriol del Kenta és un joc molt llunàtic, però...
Que vol que es torni a reeditar, per cert.
Sí, sí, sí. Els meus dos fills, que llavors pues, eren molt més petits que ara, que ja tenen una edat adulta, sempre m'han dit és que és el teu millor joc. I ja, però
és això que... com a creador costa, no? També allò que és tan típic. Per tu quin és el millor joc de taula? Tu diries quin seria?
Jo sempre... El que vull que em passi és que...
Que encara estigui per fer.
Sí, que el següent, l'últim. Per exemple, jo he anat progressant. El que entra ara, si me'l reviso, poques coses canviaria perquè funcionava, però el que no funcionaria és amb un mercat actual. No.
Per què?
Perquè la gent... És un joc marciano, és a dir, tot i que jo sóc molt fan de les mecàniques, excessivament o sigui, perfeccionista, però en canvi sóc molt dolent amb les temàtiques, no? I és un joc que caldria buscar-li una temàtica, perquè si la gent vale, era el yin i el yang i no sé què, bueno, la veritat és que no m'hi he tornat a posar perquè és un bon record i bueno, tant trobo que es ven per segona mà, pues el compro i dic, ostres, tu, que quasi no en tinc, perquè jo acostumo a regalar moltíssim. I prototips.
I de Kentas no en tens, per exemple?
Jo crec que el té un al meu fill, i com que el té ell, pues ja està, no cal. No tinc. És que, clar, estem parlant del 2007 o 2008. Això va ser... Jo vaig entendre que llavors, que són molts anys, jo volia fer una inversió, no sé d'on vaig treure els diners, de 1.000 euros. I és a dir, la millor targeta de presentació seria el Kenta. O sigui, en comptes de donar jo una targeta, donaria el Kenta. No? I mira, aquest sóc jo. I la inversió, pues sí.
Per tant, si la gent havia de conèixer el Pere Pau, havia de conèixer el Kenta.
Exacte. I també es venia, perquè vaig fer una mena... Ara es diu confunding, no?
Però és que tu vas ser un dels precursors en aquest sentit, del micromecenatge, sí. Que se'n fa un tip. Tu començaves, vas començar també amb aquesta també de micromecenatge. Tu t'hi vas posar quan sí. Allò era, estava a les beceroles.
Era la necessitat que fa... Bueno, l'imaginació, eh? Perquè, és a dir, jo tinc aquesta idea, tinc l'altra. Tenia el 21 Motines, tenia el Kenta, i llavors pues, en foros o en correus... perquè no hi havia les xarxes, evidentment, pues, vaig fer la proposta del Kenta, vaig anar, no recordo, una impremta a fer 200 taulers, vaig anar a buscar les caixes a no sé on, bueno, i la gent pagava, crec que eren 20 euros, i el joc valia, així, artesanal, em valia 30. I llavors són aquests marge, però bueno, és, en aquell moment era una manera de fer-te... També tenia un blog que es deia Cocorin Colorado i en allà penjava tots els meus jocs en print and play, en obert, tot també el Kenta, tots, i feia tota la meva experiència, no? Ara faig això, ara això, això no surt bé, faig aquest testeig... Era una referència quan era el món dels blogs, que era com, doncs, hi ha quatre blogs, un que explicava no sé què, no sé quantes, doncs n'hi havia un que explicava com inventar jocs. No?
Avui estem parlant en aquests 20 minuts que passen de ràdio, un quart i cinc d'una, al programa d'entrevista amb el Pere Pau Llistosella. Deixa'm tornar amb el tema aquest, perquè recordem amb els teus inicis amb aquell tema de l'imaginació, ja portant els teus jocs de taula. Hi ha un moment d'impàs que el Pere Pau no fa res amb els jocs de taula i t'hi poses als 40. Què va fer durant tota aquella època el protagonista d'avui? On te parava?
Clar, si les referències són els jocs, com a experiència vital, hi ha un moment en què quan tens fills, ja quan et cases i quan tens parella i a la teva parella li agraden els llibres però no li agrada jugar, ja comença, bueno, els amics tots s'aparellen, es casen, comença, ja, no, i tenir fills és una... és una feinada a part de tot, a part del plaer, no? I són uns anys que no tens temps entre treballar, criar i créixer i disfrutar de la vida i dels nanos. I llavors, aquesta època, pues, bé, vaig tirant, no? És una època que professionalment també et formes, busques les teves prioritats en buscar casa, treball...
Estaves centrat bàsicament en això, per tant?
I tant, com sol ser normal, que ja a l'època de jugar deixa de... Bueno, ja et dic, quan tens necessitats del dia a dia, pues, llavors sí que seguíem jugant amb els meus germans, que hi érem alguns germans que feien viatges i ens trobàvem amb amics comuns i seguíem jugant i comprant joc i per, bueno, regalant-nos i no sé què, però el temps era poc. I la son era molta i el temps era poc. I sí, el fet és que jo no em plantejava res relatiu a ser creador de jocs.
Què plantejava, si es pot saber?
Sortir en aquell moment d'aquella escola de monges, on jo, arribant als 40, vaig veure que jo em faltaven... Llavors pensava que 25, ara sé que són 27. Vull dir que et jubiles a 67, no? I pensant, jo no puc estar aquí tancat, que és com una presó, no? Una escola de monges al plaça de la universitat, que era dels anys com tornar i ha emmotllat a la rutina, no? Anar cada dia a tornar i les monges era una mica... Els nanos bé, perquè jo he sigut vocacional, però les monges, i doncs vaig jo aquí, és com una gàbia que... Bueno, t'ho primeix, i vaig decidir, bueno, quasi que vaig caure malalt i vaig dir, és el moment.
Però allà no era, els jocs de taula no eren el refugi allà també?
No, el dia a dia se't menja, no. Ja dic, jo el fet puntual de on els jocs de taula es converteixen en algo vital... Perquè l'altre era que t'acompanya la imaginació, bueno, però també t'acompanya altres coses. T'acompanya l'escriptura, t'acompanya la lectura, t'acompanya els amics, els viatges, sobretot, i coses així. El tenir, pues, uns estius llarguíssims, però són acompanyaments. Al moment que el 2007 agafo una baixa d'un any a l'escola de monges i veig que em puc dedicar a una altra cosa i que els jocs no em donen per viure, eh? Llavors encara menys. I agafo una altra feina, que no té res a veure, aprenc, era un estudi d'arquitectura, perquè són els anys del 2006 o el 2005, que hi ha un boom, i entro en un despatx d'arquitectura, o sigui, res a veure amb l'ensenyament, i una de les primeres coses que aprenc és amb un curset a l'AutoCAD. L'AutoCAD és un programa que fan servir i els enginyers i arquitectes, entre altres programes. I clar, jo amb allò disfruto. No dibuixo res d'arquitectura, perquè jo m'encarregava dels contes i d'altres temes. Però a aprendre això i a casa a dedicar-m'hi, m'han donat compte que, sobretot, dibuixant és quan jo creo. Molts jocs meus, bueno, quasi tots, el pensament ha estat dibuixant. Dibuixant amb una màquina com un AutoCAD, no? Perquè allà pots buscar, provar, repetir, buscar formes, simetries, i anar imaginant en aquells quadrats i rectangles i tot això. Per exemple, el Kenta és un tauler de, crec que de 30 caselles, circular, i clar, jo em passava hores dibuixant amb l'AutoCAD, que no és el millor per dibuixar, però...
Aquí volia anar.
Sí, clar, aquelles dues hores que m'anava quan ja els nanos dormien i jo engegava l'ordenador i em posava l'AutoCAD, són 2 hores cada dia i durant molts, 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 molts anys, que era una rutina. Jo, que entrava allà on havia quedat, a més l'AutoCAD, bueno, com altres programes, té pantalles infinites. Llavors pots anar posant la versió, passant-la cap a l'esquerra i nova versió copiant i canviant. I això em permetia molt de treball en solitari de pensar, 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 repensar, provo això, provo allò. Sí, sí, vaig estar molts anys donant-li.
5 minuts i seran 1:15, 25 minuts de ràdio i començant en aquesta pràcticament a mitja hora amb el Pere Pau Estosella. Ara hem escoltat fa uns minutets a l'Oriol Comas i Coma i també a l'Oriol Comas i Coma parlava d'un joc que s'ha publicat per De Vir, i precisament de De Vir, si hi ha una persona que hi entén bastant de jocs de taula, és un tal Quim Dorca, que també té un missatge pel protagonista d'avui, perquè també ha fet un joc el 2013 com va ser aquell Gardens.
Pere Pau, jo sempre quan parlo amb ell tinc la sensació que ell ja hi era. Jo porto a la indústria del joc des de l'any del senyor de 1990, em sembla, professionalment. Però quan el vaig conèixer, ell havia fet un recorregut molt important també. Com a autor, després com a editor, com a coautor, ha fet, crec, una vintena de jocs. Nosaltres hem editat el 1-2-3 Picaparet, que és un joc molt intel·ligent. I en vam fer el Gardens, que va ser el primer joc que De Vir va poder llicenciar a l'exterior, el Gardens, que vam fer amb Cosmos, en alemany, que per nosaltres va ser també una experiència molt novedosa. Ell és conegut, jo sempre el conec perquè és una persona tranquil·la, això és evident. Ell no està conegut pel fet d'haver fet també amb sa germana, em sembla, llibres per ensenyar català, criatures, a l'escola, però sobretot a dins de la indústria ell és reconegut com un referent en el sentit del que és el joc, el que significa el joc, quins tipus de solucions en termes de mecàniques es poden aplicar perquè siguin els jocs universals perquè tothom els pugui jugar. També va formar part del Barcelona Juga, que va ser un col·lectiu al voltant del primer DAU, del primer festival DAU, on ens vam reunir per discutir el que era el que significava el joc, el que era el joc com a objecte cultural i el que diferenciava el joc de la resta d'objectes culturals. I la seva aportació, com no podia ser d'una altra manera, va ser essencial per poder-ho definir. I és un tio que mereix tots els respectes de la indústria. És un dels dinosaures, en un bon sentit, algú que sempre se l'ha d'escoltar, algú que sempre té alguna cosa que aportar. I si el teniu per aquí, enviar-li una abraçada de part meva.
Carai, ja em posaré vermell. Sort que la ràdio no es veu. Pues sí, llavors, publicar era... algo molt raro. Publicar era molt raro. Afortunadament ha canviat, no? Però ja et dic, jo vaig haver de viatjar pagant-me jo el viatge a Ginebra. Li vaig pagar el viatge a una amiga meva que sabia francès. Això ho he fet sovint amb altres amics que saben idiomes, perquè jo no sé l'italià, però l'anglès i el francès res. I per anar a veure, a visitar un editor que estava interessat en el CD Baba. I arrel d'això, vull dir, a poc a poc, en De Vir va ser això, va exportar 2 prototips, recordo, i era el 1911 i el Gardens. I sí, va ser dit i fet. També això que diu ell, Naldo, que la primera llicència, la seva primera experiència, ser ells els que venen la llicència, crec que és un pas que van fer i que ara està super consolidat i amb jocs que de la primera línia del món, amb aquest llicenciant-los, no? També té que veure amb mirar cap a dintre, amb aquells que estan a prop, que potser no la manera de sortir, no? Que llavors era, bueno, no havies de tenir com una energia que molta gent no s'imaginava que podia fer un joc, no? I segurament pues, n'hi havia ni que feien jocs, i que, per casa seva, igual que jo feia pels dies de Nadal. Sí, sí, va ser un bon joc, el Gardens. Però, bueno, després m'ho vaig passar molt bé fent-lo, recordo, perquè sobretot els estius que estàvem a Vallgorguina, que és un poble del Vallès, passàvem això, 2 mesos amb els meus germans, que compartíem una casa, i tinc un germà biòleg, el Jaume, i primer era el Virus, perquè el joc es deia Virus, que mira, després es...
Sí, n'ha acabat sortint un.
Sí, no, es deia Viruses, bé, perquè eren virus de diferents cepes que menjaven cèl·lules, no? I jo vaig decidir que amb aquest tema no menjaria res, no? I amb el meu germà biòleg vam estar fent 4 floretes amb l'AutoCAD de diferents colors, i bueno, vam fer un jardinet. Sí.
Ho deia el protagonista que hem escoltat ara, el Quim Dorca, sobre el tema del joc. Per tu què és un joc de taula? Com ho definiries, allò d'intentar explicar què és un joc?
Ostres, ara... Clar, això ha anat canviant, eh? Perquè un joc de taula, abans, per mi...
Abans, joc de taula, la gent deia l'Oca o el Monopoly. Són jocs de taula, això?
Bueno, si reconeixes a la gent en una taula i t'ho passes bé, jo recordo el Monopoly, qui no ha jugat, no? Era realment era la paraula Monopoly, o sigui, monopolitzava, perquè no hi havia res més, no? Jo no m'atreveixo, jo no sóc massa de pontificar, no? Però si tu te reuneixes a una taula, jo m'he arribat a passar divertidíssim amb per exemple, com es diu això? El Trivial, que no m'agrada gens, però si jugues amb amics i hi ha unes petites regles, t'ho pots passar molt bé. Per tant, en jocs de taula, si et reuneixes i fas alguna cosa amb unes propostes, ja sigui comunes, d'unes regles, això es pot generalitzar com a xoc. Pues si tu jugues a Indies i Cowboys i has fet unes regles, si és per córrer per la muntanya o si és amb un tauler i un dau, no? Per tant, ja dic, un joc de taula és que reuneixis gent amb ganes de jugar, de compartir amb unes petites regles o molt grans, no? Perquè també hi ha jocs que m'agraden que tenen unes regles que necessites, doncs...
Tu ets partidari d'aquestes, la gent que a vegades, jo un servidor, a vegades veig algunes regles i dic...
I tant.
Ho deixem per un altre dia. Però tu ets partidari que com més regles allò de llegir com un llibre...
No, no.
Jo perquè a vegades semblen bíblies alguns jocs de taula, eh?
Sí. Jo reconec que el joc de taula és les regles. És a dir, si el joc és senzill i les regles pues, tant seran senzilles... Però hi ha jocs que requereixen, que la mentalitat que ha fet aquell joc requereixen explicar moltes coses. Moltes coses que no s'han explicat abans perquè no existeix alguna cosa igual. Jo ara que he fet el 1984, les regles van costar perquè... Però és que tot i així, segurament, la gent dirà, ui, això, miro un vídeo. I actualment... Sort d'això, perquè...
Tu ets partidari, això, de la gent diu, mira un vídeo, per exemple, el 1984 que t'has inspirat amb George Wells.
I tant.
Tu diries a la gent, mira un vídeo?
Sí, jo diria aquest vídeo o aquest, perquè està ben explicat. O... I després llegeix-te les regles. En aquest joc...
Per tant, primer mira un vídeo i després llegeix les regles?
Sí, sí. Jo, perquè a mi m'agraden els jocs complexes i... M'agrada que siguin... Llavors, com que normalment en un grup, si és estable, hi ha un que compra i llegeix i tot això...
Això també passa al voltant del Pere Pau. Tu series el que llegeix les regles?
I tant, i tant.
Tu series el personatge aquest, eh? El sí. Personatge que llegeix del grup, Pere Pau, sí. Tu llegeix i penses ho expliques.
Clar, jo vaig i quedem... vinc a dinar. Ah, vale, va. I llavors ja esperen el joc, que expliqui, i a més m'interrompeixen expressament. I jo quan llegeixo, dic, vaig primer mirar un vídeo. La pega dels vídeos i l'avantatge és que hi ha vídeos que no s'han llegit les regles.
Fins i tot hi ha vídeos que són molt curts, que són 2-3 minuts,
no,
que, és,
clar.
Que és pràcticament la contraportada, no. I dius, no m'ha servit.
No. Clar, has de conèixer, has de veure diversos, no? Però sí, però altres vegades descobreixes que això no pot ser, després vas a buscar les regles i és que no el juguen bé perquè hi ha una immediatesa, ha sortit aquest joc, me l'he comprat, jo l'explico i potser no l'he jugat o l'he jugat una vegada. Bueno, jo penso que, mira, que cada un ho faci. Sé que jo, per exemple, pares, estic escrivint les regles dels jocs que sortiran l'any que ve i porto d'hores i tenen 12 pàgines petites, eh? Perquè cada coma ha d'estar al seu lloc, cada cosa no pot estar repetida si no és necessari. No pots donar per suposat que no sé què, o sigui, la redacció de regles, i llavors a vegades fa que la lectura de les regles tu pressuposes coses que allà no estan escrites, o al revés, trobes a faltar coses que sí que estan escrites. Mira, aquí a la pàgina aquí ho posa. Ostres, allò típic que quan expliques el joc, però això no ho havies explicat. Ja, però és que potser no has escoltat. Bueno, però no, sí. Jo ja et dic, hi ha gent que no enfrontar-se a unes regles, no, si no tenen... Ara, per exemple, el 84, ara no recordo quantes, 32 pàgines?
El joc 1984, 30, és el sí. Que potser té més pàgines?
Sí, el que he fet jo, sí. Bueno, que he publicat, eh? Hi ha que no he publicat i tenen més. Però
per tant, de cara al 2025 que ara entrarem, hi haurà jocs que tindrem...
No.
Doncs què vols dir? Què volies dir?
És que jo tinc molts jocs que no he publicat. És a dir, que es queden amb la fase que ningú...
I això per què? Perquè tu no has volgut, no els has presentat, no hi has cregut, no hi han cregut ells?
Jo no... O sigui, jo vendre'm no en sé vendre. Llavors la facilitat que tenen alguns, jo reconec,
per no vendre't, Déu-n'hi-do, has acabat Déu-n'hi-do els jocs que han sortit teus, sí. per no vendre't, eh? No han estat ni un, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc, sinó que són un bon grapat.
Sí, a vegades m'han vingut a buscar, llavors és més fàcil, però bueno, i molts, bueno, han envellit i bueno, no em preocupa perquè els he disfrutat amb els meus amics i ha sigut un aprenentatge perquè sempre descobreixes coses a l'hora de fer-los encara que no estiguin publicats. I aquest que et deia, el 84, que té 32 pàgines més 32 més d'històric o de referències del món d'Orwell, clar, necessitaria d'aquí 2 anys fer una revisió per algú que ja sàpiga jugar i digues, això es pot explicar molt millor així, no? Perquè a vegades els autors sabem de tot, no? I no és veritat, no? Des de dibuixar, a traduir, a escriure, a jo què sé, a fer... Hi ha gent que fa un vídeo. I després, crear, no. No pot ser bon tot, no?
Ara deies, Pere Bau, 5 minuts i seran de 3:15, 40 minuts de ràdio. Parlaves d'escriure, el protagonista d'avui, el Pere Pau Llistosella, no ha escrit cap llibre, però sí que ha aparegut, per exemple, en el llibre del Màrius Serra, Fora de joc, a Montserrat, publicat per Empúries. Ara preguntaré això de si algun dia veurem el Pere Pau escrivint sobre la matèria de jocs de taula, però en tot cas també tenim un missatge de l'amic Màrius Serra parlant una mica del protagonista d'avui, quan són 5 minuts els que falten ja perquè siguem ja 3:15 al migdia.
Doncs amb el Pere Pau Llistosella comparteixo barri i amistats comunes des de sempre, i alhora em consta la seva passió per la creació de jocs, el seu encert, el reconeixement que té especialment entre els companys de mitjà, que la seva imaginació i el seu encert a l'hora de crear aquests productes culturals que cal reivindicar com obres amb la mateixa dignitat i el mateix reconeixement que pot tenir una obra de teatre, les arts escèniques, el còmic, la literatura, el cinema, la televisió, els jocs de taula. En aquests darrers anys a Catalunya han començat a albirar, a agafar una mica aquest camí que a França o Alemanya doncs ja tenen clar tots els jugadors, que al darrere d'aquell joc de taula que els està fent passar una bona estona i una interacció amb altres companys que hi juguen, al darrere hi ha un creador, al darrere hi ha una autoria, no? En aquest sentit, l'autoria del Pere Pau Llistosella cada cop ha de ser i serà segur més visible, perquè va amb el signe dels temps. Gràcies, Pere Pau, per tot allò que t'has inventat i per totes les estones que ens fas passar quan ens posem al voltant d'una taula a jugar a alguns dels jocs que has creat.
Ho deia, algun dia veurem el protagonista escriure alguna cosa? A part de les regles, eh?
No, ja. Jo he escrit 12 o 13 llibres de didàctica, però segur que ho difícil que és partir amb un full en blanc, i quan no em veig capacitat, és a dir, no, ni tinc la necessitat de treure cap a fora allò que m'ha fet avançar en el món dels jocs, de la creació. Més aviat, a vegades penso que necessito com una introspecció personal, que això sí que em permetria escriure d'altres coses, no? Però és una cosa que fa por, la veritat és que...
Ara parles d'introspecció, també una faceta teva és la psicologia. També sí. Hi ha molta psicologia en els jocs de taula.
Sí, bueno, a part de mestre sóc psicòleg jo també. I sí, bueno, la gent no ho acostuma a veure, però sí. En alguns molt més, amb alguns molt més, tot aquest el Teseu, per exemple, va ser un joc que hi ha molt de psicologia. I sí, però bueno, això surt sense voler, no perquè hagis estudiat. No.
Tres quarts d'una avui amb el Pere Pau, vaig acabant. Recordàvem el 2013, un any que també va ser l'any en què s'uneix el projecte Looping Games, que ha deixat precisament a principis d'aquest any 2024, ho va fer de la mà de l'il·lustrador Pedro Soto, i d'aquí déu-n'hi-do el reguitzell de jocs que han arribat a sortir. El primer, si no anem mal errats, va ser el 1911.
Sí, bueno, saps que ha sigut 10 anys amb Looping, van començar el Pedro i jo, es van unir i marxar altres socis, i bueno, jo he estat una mica apartat, diguéssim, del món més mediàtic. El Pedro té més pel·li que se li dona millor.
Doncs portes tres quarts d'hora de conversa.
Sí. Bueno, és que m'has fet venir fins aquí, llavors ja aprofito. I sí, bueno, primer va ser una congènia, una persona que la coneixia però no havia treballat amb ell. En aquell moment jo em canviava de casa, ell li naixia la primera filla, i vam fer un verkami, va sortir força bé, i van treure el primer joc en 1911. I vam fer una mena de pausa 3 anys, i ens van dir, bueno, per què no tornem a editar, perquè va tenir molt d'èxit, i aprofitem i traiem algun altre joc. I vam treure el Tupum, després al 1920, a Wall Street, a 1906, San Francisco, i amb molts més títols d'altres autors. No? I sí, fins aquest any...
Que dius prou, i ara és on te volia anar, que ara hi ha un projecte que també ens vens a presentar avui, aquest segell, que ja ha sortit el primer joc a principis d'aquesta tardor, com és Winston, i aquesta nova editorial com és Cocorin Games, que avui fins i tot veig amb una samarreta.
Sí, per la foto. Sí, a Looping Games era tot, o sigui, fins al moment tot ho reinvertíem tot, fins fa mig any que vaig, o una miqueta més, tot ho reinvertíem, no? I llavors era ocupar el teu espai de temps lliure per un projecte que anava creixent, però que ja no hi cabia temps per tu crear o per que publiquessin els meus jocs o per tant, bueno,
tu trobaves a faltar publicar jocs teus, per tant.
També, sí, perquè tot i que alguns aquest any si en publico tres, potser ha sigut el canvi, no? De dir, bueno, vaig estar també 4 anys els últims em sembla que era del 18 al 22 o 23, vaig estar treballant amb un equip directiu d'un institut molt gran i això em va treure tot el temps, a part de la pandèmia i tot això, i no vaig crear res en 4 anys. I això és a part. Però el poder anar al meu ritme, és a dir, no dependre de ningú, potser jo treballo d'una manera molt, no sé com dir-ho, quan jo igual hi ha gent que treballa millor col·laborativament, jo també, però hi ha coses que jo m'agradava tenir els temps molt curts, no? Llavors aquí a Cocorín puc planejar ja els jocs per l'any que ve, per l'altre, i bueno, anar al meu ritme. Si no em ve de gust, pues pararé una mica.
I ha sortit un joc que ara està molt de moda, un joc solitari, que ara ens presentarà el protagonista avui, com és a Winston, amb aquesta falera que últimament ens van visitant gent del món i aquesta sortida que està sortint molt dels jocs solitaris.
Sí, jo no, com ha dit l'Oriol, no en soc gaire, perquè no m'ha fet falta. És un joc, com podries, amb el terme de entreteniment, no és un... Vale. Imaginem-nos un sudoku, no? És un joc o és un entreteniment, no? Llavors aquest joc és un repte sobretot va néixer quan vaig llegir l'obra d'Orwell, que l'he llegit 4 vegades amb un...
És que Orwell t'ha marcat moltíssim perquè és un dels jocs que han sortit a través d'Orwell.
Sí. Pues, llavors de tenir l'oportunitat d'aquest AS presentar el joc gran amb el José María, que és l'editor de Montaver, que són molt amics, i va dir, per què no fem un stand guapo de 1984, no? I com que Guerra de Mitos té un altre joc del Nícia.
Correcte.
Amb
el PAC.
Sí. I tenia temps, jo, això va ser l'estiu de fa 2 anys, vaig dir, ostres, pues, ja que neix Cocorín, pues, que neixi amb un joc. I que la temàtica, bueno, pues, ja el tenia fet, i li vaig adaptar, vaig buscar, i bueno. Sobretot és per... Jo amb això, abans que preguntaves què és un joc, ha anat canviant la idea, perquè ara com més com a editor no deixo de ser autor i creatiu, però em baso en els impactes, no? Com venedor, no? És a dir, un impacte jo ja me l'imaginava abans, un estant tot dedicat...
Clar, però ara disculpa que et talli, però dius l'impacte. Hi ha vegades un joc que tu creus que es vendrà molt i no es ven, i altres que dius aquest joc el faig i és la xocolata del duro.
Ja, i tant. Jo sóc el primer que he comprat un munt de jocs que he jugat mitja partida i després l'he regalat, no? Sí, però jo pressuposo que els meus jocs són bons, després hi haurà l'opinió i la crítica. Llavors l'impacte ja no és l'impacte per l'impacte, és buscar l'impacte a la creativitat també. És a dir, un stand amb 4 pancartes, amb unes frases en alemany i en anglès, i que tu veus allà caixes de... I potser molta gent no coneix el George Orwell com les generacions de... que hem llegit aquest llibre ja fa molts anys i rellegit, però que s'acosti i digui, ostres, què són aquests jocs, no? I allà tindrem uns quants llibres de dir, mira, és que hi ha un llibre ja, que si no l'has llegit, deixa estar els jocs i vés-te'n a llegir, perquè quan acabis de llegir el llibre, voldràs el joc. Ja, jo crec que qui ara perquè no el tenim molt recent, no? És com els jocs, els llibres també hi ha modes, no? Però és per redescobrir els grans llibres, no? com aquest.
Pere Pau, vaig acabant 10 minuts perquè siguin la 1, 50 minuts de ràdio. Ens has presentat aquest a Winston i dius que de cara a 2025 hi haurà més coses. Entenc que aquest 2024 de Corokin, res de res, m'estàs fent que no. 2025, què ens pots avançar?
Vale. El 2024 ja he tingut prou. He publicat tres jocs, un amb l'editorial, que és el Winston, i l'altre, i dos, un que no és conegut en el món perquè és el món escolar, però per l'any que ve ja estan treballant, perquè sí que és veritat que jo m'he encarregat de la producció del 84, del gran.
Sí.
De la fàbrica, de coordinar coses, i he après molt, i del Winston també. I ara per l'any que ve ja estem dissenyant-lo, ja està, ha d'estar acabat al desembre, els arxius, i és una nova sèrie, bueno, una nova perquè és perquè no hi ha jocs, no? Que vull fer, també el primer contracte que firmo amb un autor que no sóc jo, que és l'Eloi Pujades, que traiem amb ell un joc, ell en solitari, que es diu L'Anys, i amb ell i jo mateix un altre que es diu Air Rise.
Això de cara a primavera ens hem de situar o principis de 2025?
No arribaran fins a la primavera.
Primavera.
Sí. El que jo no vull arriscar és algú que m'ha passat aquest any.
Allò de vull el joc, i hi ha altres coses que ja sabem de que els jocs no arriben per determinats a tema de vaixells.
Geopolítica, sí. Pues són dos jocs, un caire familiar una miqueta més, però molt senzills, que duren mitja hora com a molt, en què el seu impacte ha de ser la fotografia. Són fotografies que tots els que tenim una certa vida reconeixerem, com per exemple la foto dels obrers damunt d'una viga a Manhattan, que és una icònica, o la foto de la sortida de la Terra darrere la Lluna. Bueno, aquesta sèrie serà que a partir d'una fotografia hi hagi un joc, i aquests dos sortiran alhora. No crec que econòmicament pugui fer res més, i si aquests van bé, doncs el 26 segurament trauré un joc més gran, però encara estic dubtant de si podrà ser o seguirem amb la sèrie.
Acabo. 5 minuts perquè siguin la 1, 55 minuts de ràdio. Hem parlat de molts de jocs de taula, però la seva feina real, malauradament, que li fa arribar a final de mes i pagar el menjar i l'hipoteca, és de ser professor.
Sí. Jo sóc orientador escolar a secundària, i bueno, he estat molts anys professor de primària, i bueno, ara estic a secundària d'educació especial. I bueno, és el que, bueno, queden 5 anys per jubilar-me. Moltes vegades estàs allà.
Quan et jubilis et dedicaràs encara més amb els jocs de taula? O faràs com el Quim Monzó, jugaràs només a la botifarra?
No ho sé si tinc encara amics que hi rullin, perquè el cervell va... No, però tinc moltes altres aficions que també necessiten temps.
Com?
Com a l'astronomia, l'astrofotografia. Jo em pirro per anar amb el telescopi i la càmera i veure el cel. És una de les coses, una de les passions més... Vull dir, tranquil·les, perquè no dorms, però... No, no, Sí, que sí, sí. Jo
per tant,
no
nit d'insomni. Nit d'insomni i a mirar què passa al cel.
Sí, sí, sí. I a més, molt xulo, sí. Sí, sí. I a més, és que costa molt... Tot això... Ja, seré breu, però... Això va ser una aposta per deixar de fumar a mi mateix. I tot el que deixava de fumar ho invertia amb el telescopi.
Que fort.
I ja porto 3 anys.
No és pas
anys.
Poca inversió aquesta, eh? Un telescopi?
No. Són 300 euros al mes que he estalviat durant 3 anys. Sí, sí, sí. Sí.
Ja valgo la pena.
Sí, sí. Ara ja projecto una càmera millor. Que les càmeres dedicades, pues, bueno, em valen pues, com 4 d'aquestes normals i corrents.
Pere Pau, ho deixem aquí, pràcticament a la 1 del migdia. No sé si voldries afegir alguna cosa més abans de tancar micròfons, ara que estem a punt d'arribar a la 1 del migdia.
No, moltes gràcies. Quedat així una sorpresa que tinguessis gravat aquestes persones. Que fa
ens ha faltat una persona, però que no ha arribat a temps, ja t'ho dic ara, el Pac Gallego.
Bueno, ah, mira, ara el veig.
Ah, doncs mira, sí. Ara el saludes de part meva, que estàvem parlant, però dius, ostres, no arribo a temps. Pere Pau, alguna cosa més a afegir?
No.
Ha estat còmode? Sí. T'has sentit còmode? Has pogut desplegar? Sí. No sé si voldria fer alguna reflexió final.
Ah, ja et dic que ja t'he dit jo que jo pontificar ja no. És complicat el món dels jocs perquè entra com a qualsevol món empresarial, perquè ara ja sóc a més de professor, tinc un rol
una empresa, ja.
I jo defujo perquè vaig viure una mica dur al principi de mals rotllos i de coses així que hi ha a totes les feines i tots els àmbits, no? Jo defujo molt, per això tinc escolta'm, pues mira, que tiro endavant, que és el camí que recordo que va ser la manera de sortir d'un atzucat que em va fer feliç i que vull que segueixi sent així.
Doncs que per molts anys puguem ser feliços amb els jocs de taula i també amb els jocs de taula del protagonista, que com dèiem ha tret aquest nou en aquesta tardor amb aquesta seva nova editorial, aquest 2024 com és com Coring Game i aquest joc com és Winston, ja de cara al 2025 aquells dos jocs que ens avançava fa uns minutets. Pere Pau Llistosella, moltíssimes gràcies, cuida't molt i fins una propera, ha estat un plaer.
Gràcies.